Bon dia a tothom, són les 8. Esteu benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 17 de febrer del 2024. Va, que el sol ja ha sortit fa cosa de 20 minuts a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 6:45 de la tarda, al canal a l'altra punta del país. De seguida, en Martí Oliveres, que ens porta el temps en un cap de setmana que ha de ser sobretot assolellat, dominat pel sol, malgrat que a aquesta hora encara queden alguns ruixats que venen especialment de les últimes hores. Mica en mica, hem de dir, però s'han d'anar obrint clarianes a tot el país. De seguida el Martí ens ho explica. Obrim un cap de setmana electoral. Avui és jornada de reflexió a Galícia. De seguida ens n'hi anirem amb els corresponsals de RAC1 que han assistit aquesta nit passada al tancament de campanya que s'ha acabat al punt de la mitjanit. Campanya molt catalana, òbviament, com totes les que es fan a Espanya des de fa anys, amb molt de pes pels debats al voltant de l'amnistia, els indults, etc, 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 i que deixa un ambient molt obert de cara a demà. Perquè les diverses ensopegades del Partit Popular, l'última d'elles, la que explicàvem fa just una setmana amb l'Arnau Mañé, i l'empenta inèdita que ha viscut el nacionalisme gallec de la mà del BNG, fan pensar que podria haver-hi competició fins al final. I malgrat que no és un escenari fàcil, tenint en compte la idiosincràsia política gallega, és cert que podria produir-se una victòria insuficient del partit d'Alberto Núñez Feijóo, que recordem ha governat amb 4 majories absolutes consecutives i mirant més enrere ha governat 30 dels últims 34 anys a Galícia. Veurem però què és el que hi passa demà. En un dia que des del punt de vista informatiu totes les mirades són en una presó d'alta seguretat a Sibèria anomenada IK3. Pràcticament el cercle polar. És el lloc on ha mort en les últimes hores Alexei Navalny, el líder opositor més important que tenia fins ahir Vladimir Putin a Rússia. El més important, el més poderós, el més carismàtic i, evidentment, el més jove, molt més jove que Putin. Un home que va ser intoxicat fa 4 anys amb un agent nerviós tipus Novichok després d'haver pres aigua en un acte electoral, que va sobreviure a aquell atemptat gràcies, entre altres coses, a la ràpida hospitalització que va rebre Alemanya, però al cap de pocs mesos va tornar a Rússia, on va ser detingut al control de passaports. Era el 17 de gener del 2021. D'això, avui en fa exactament 3 anys i un mes. Des de llavors Navalny estava empresonat en els últims temps en plena polèmica perquè se'n va denunciar la desaparició de la presó on era i el Kremlin va trigar 15 dies a reconèixer que l'havia traslladat a Sibèria, però ahir va morir a la presó a l'edat de 47 anys sense massa explicació per part del govern, allò que diuen un mareig després d'un passeig, és el que ha traslladat d'alguna manera al Kremlin. La mort de Navalny és un xoc de grans dimensions per totes les veus que creien que un dia o altre arribaria una alternativa a Putin i a la seva manera totalitària de controlar el país. El més que ve són les eleccions presidencials, a les quals Navalny, evidentment, s'hi hauria volgut presentar si no hagués estat a la presó i ara, evidentment, mort en circumstàncies, insisteixo, gens aclarides. En molts aspectes, Navalny creia que encara que fos per una qüestió temporal, una qüestió biològica, per la seva edat, arribaria el dia que seria una alternativa real a Putin i al llegat. Però la seva mort talla d'arrel les aspiracions d'una oposició que ha descobert des de fa molts anys que la dissidència a Rússia es paga o bé amb exili, o bé amb presó, o bé amb mort. O fins i tot les tres combinades en fases diferents. Amb la mort de Navalny, l'esperança d'un canvi a Rússia en un període breu, com a mínim de temps, s'acaba. Avui en parlarem. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs de la commoció i la indignació per la mort d'Alexei Navalny a Rússia, que perd el màxim impositor de Putin. Va ser en estranyes circumstàncies en una presó a l'Àrtic, on està previst que avui la família i els seus advocats es desplacin per confirmar-ne la mort. Aquesta nit la policia russa ha detingut més d'un centenar de manifestants.
També estarem pendents de la conferència de seguretat de Munic a Alemanya, per on avui hi passen els líders internacionals. Ahir ja hi va parlar des de Munic la vídua de Navalny, que va demanar al món que reaccioni. Mentrestant, la comunitat internacional fa responsable Vladimir Putin de la mort de l'opositor rus i no es creu la versió oficial.
I avui també estem pendents de la jornada de reflexió a Galícia, que demà viu unes eleccions crucials en què es decidirà entre continuïtat i canvi. La dreta pot perdre la majoria absoluta i el BNG pot obtenir un resultat històric. Ahir els mítings de finals de campanya van comptar amb tots els líders dels partits per mobilitzar l'electorat.
Mentrestant, el govern espanyol avala aplicar indults pels encausats que quedin fora de l'amnistia. Ahir ho va dir el ministre de Transports, Òscar Puente, després de la proposta que assenyalava també aquesta setmana el conseller Carles Campuzano. Tot i això, l'executiu manté que la llei inclourà tots els acusats del procés.
I Joan Dausà actuarà a Madrid el 26 d'octubre. Després de l'èxit del Sant Jordi, el cantant de Sant Feliu es proposa omplir el Palacio de Vistalegre amb 10.000 persones. El concert es titularà La Gran Bogeria 2 i les entrades es posaran a la venda dimecres que ve.
Esports, el Barça recupera Vitor Roque i Oriol Romeu per jugar aquesta tarda a Balaïdos a 6:45 contra el Celta, l'últim partit de Lliga abans de l'anada dels vuitens de final de la Champions, dimecres a Nàpols. També juga avui l'Espanyol, partit de segona a 9:00 contra el Mirandés a Cornellà, amb la novetat de Brian Olivan a la convocatòria. I també a 9:00 de la nit, el Barça de bàsquet jugarà semifinal de la Copa del Rei de Màlaga contra el Tenerife després d'eliminar el Manresa per 102-91.
I pel que fa al temps, ens espera un dissabte amb més estones de sol, vent i ambient més suau al migdia, tot plegat acompanyat de vent, una tramuntana i un mestral que bufaran amb cops més forts als dos extrems del país.
Ara són 8:06. I com us dèiem, la mort d'Alexei Navalny en estranyes circumstàncies deixa Rússia sense el principal opositor, Vladimir Putin. Indignació i commoció a Rússia i entre la comunitat internacional per la mort d'Alexei Navalny, líder opositor Vladimir Putin, que va morir ahir a l'edat de 47 anys en una presó a l'Àrtic. A un mes exacte per les eleccions presidencials a Rússia, la mort de Navalny ha indignat tant els opositors dins el país com els líders occidentals, que en culpen sense embuts a Putin. Ahir, després de conèixer la notícia, una part de la població russa va ignorar les advertències que havia llançat el govern i va sortir al carrer per protestar per la pèrdua de qui era l'opositor més emblemàtic de Putin. El Kremlin manté com a versió oficial que Navalny es va desmaiar després d'una passejada a la presó on era retingut i va acabar morint, però l'ombra d'un possible assassinat sobrevola fins i tot dins les fronteres russes. En les últimes hores han sortit a la llum les que podrien ser les últimes imatges de Navalny en vida. Són unes imatges del mateix Navalny aquest dijous en una audiència per videoconferència davant d'un tribunal rus. En el fragment del vídeo hi apareixia somrient de bon humor i en el que, com a mínim, aparentment, semblava ser un bon estat de salut. Ell mateix havia previst que podia morir assassinat per haver-se enfrontat a Putin. De fet, ja va culpar el Kremlin de l'enverinament que li va pràcticament costar la vida ara fa 4 anys. En un documental que la narra, la seva vida, Navalny enviava un missatge als russos en cas de morir i els deia que si això passava voldria dir que l'oposició és inusualment forta i que, per tant, haurien decidit matar-lo. També els animava a fer servir aquesta força contra el govern de Moscou. Avui que està previst que la família i els advocats de Navalny arribin a Rússia per poder confirmar-ne la mort. Expliquen que dimecres un advocat va estar amb ell a la presó de Sibèria i aparentment tot era normal. L'anunci de la seva mort va enganxar la seva dona a Munic, on es fa la conferència internacional de seguretat amb els líders mundials i on no han convidat a Vladimir Putin. Allà mateix, Yulia Navalnaya va assenyalar a Putin com a culpable i el va avisar que tard o d'hora pagarà per la mort del seu marit i també va demanar a la comunitat internacional que reaccioni davant la mort del seu marit.
Vull que Putin i tots els que el rodegen, els seus amics i el seu govern, sàpiguen que són responsables del que han fet al nostre país, a la meva família i al meu marit. I el dia que paguin les conseqüències arribarà molt aviat. També vull fer una crida a tota la comunitat internacional perquè s'involucri en això i perquè plegats vencem el règim de Putin.
les paraules de Navalnaya, que arribaven poca estona després de saber-se la mort de l'opositor, com també de seguida els seus seguidors que van sortir al carrer a homenatjar-lo. La policia russa, però, que ja estava alerta perquè no hi haguessin protestes, ha detingut vora un centenar de persones, que sapiguem aquesta hora, a les vigílies per Navalny, que s'han fet a tot el país, segons dades de l'ONG pels Drets Humans a Rússia, OBD Info. A Moscou, centenars de persones van deixar flors davant del monument de la pedra Slaviatsky, que recorda la repressió durant la Unió Soviètica i que ahir es va convertir en el lloc de peregrinatge dels que volien un canvi polític al país. En té més detalls el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo. Bon dia.
Bon dia. Centenars de russos van deixar flors davant de la pedra Slaviatsky al llarg de la tarda i la nit. Ho feien amb incredulitat i indignació. Arreu del país hi va haver desenes d'arrestats per protestar i molts dels que hi van anar veien la mà del Kremlin darrere de la mort de líder opositor. Precisament el portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, retreia els líders d'altres països que d'entrada culpessin el Kremlin sense esperar els resultats dels forenses.
Les declaracions dels països occidentals són completament inacceptables. No hi ha declaracions de metges, no hi ha informació de pèrits forenses, no hi ha cap informe final del Servei Federal Penitenciari i no hi ha cap informació sobre les causes de la mort.
La pregunta ara és qui liderarà l'oposició. Hi ha polítics contraris a Putin, com Boris Nadieždin, amb experiència a les institucions del país, però tothom té clar que cap de moment té el carisma i la determinació a Navalny. Els que volen un canvi a Rússia es queden una mica més orfes i la dissidència cada cop té menys força.
El problema de l'espera per les versions oficials té a veure amb el recull de morts en circumstàncies estranyes dels opositors. No cal recordar Anna Politkovskaya, que va morir assassinada l'octubre del 2006, Alexander Litvinenko, que va morir enverinat el 2006 també, Boris Nemtsov, que va morir també assassinat el 2015, o fa poc, quan vam saber que el qui era líder, i que vam explicar-ho, de fet, una revolta militar important, el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, havia mort en un accident aeri. Doncs bé, aquestes són el currículum que deixa al seu darrere també el govern de Putin i que, òbviament, permet fer conjectures de tot tipus a la comunitat internacional. Els experts, però, apunten que la mort de Navalny no canviarà massa el futur polític immediat de Rússia. En una entrevista al 9C de RAC1, la investigadora del CIDOB, experta en el país, Carmen Claudín, va explicar que no s'esperen conseqüències pel règim de Putin.
Si no és una ordre directa del Kremlin, que no ho crec, i si ha sigut un accident que se'ls ha escapat de la mà, que és molt possible, el règim no guanyarà res amb la seva mort. Però tampoc forçosament és un gran problema per ell. És un altre dels missatges que es va afegint a totes aquestes morts que hi ha hagut al seu voltant.
Mentrestant, la comunitat internacional, per la seva banda, ha sortit en tromba a assenyalar Putin per la mort de Navalny. Els Estats Units, la Unió Europea, també l'OTAN, han carregat contra el Kremlin, han exigit explicacions al govern rus davant de la seva mort. De fet, ahir la notícia va enganxar a la majoria de líders, com dèiem, reunits a Munic, on aquest cap de setmana se fa la Conferència de Seguretat Internacional, entre ells el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, que ahir reclamava a les autoritats russes esclarir les causes de la mort de Navalny.
S'han d'aclarir tots els fets i Rússia té serioses preguntes per respondre. L'OTAN i els seus aliats han exigit el seu alliberament immediat durant molt temps. Continuem compromesos en donar suport a tothom que creu en la democràcia i la llibertat, com va fer Alexei Navalny durant tants anys.
A Munic, en aquesta conferència de seguretat, hi ha l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar. Lluís, bon dia.
Bon dia. Tots els líders europeus van acusar ahir a Putin d'estar al darrere de la mort de Navalny i en van destacar el seu coratge i valentia, des de la presidenta del Parlament Europeu, que fa tot just dos anys li entregava el Premi Sakharov per la defensa de la democràcia, fins al president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ahir era a Alemanya, i que va dir que era obvi que el règim de Putin l'havia assassinat. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, des de Munic, deia que tot plegat és una mostra de la por que Putin té als demòcrates.
Això ens mostra que Putin té por a la seva gent. Putin i els seus amics tenen por a la gent que s'aixeca per la democràcia i lluiten per la llibertat o contra la corrupció, com feia Alexei Navalny.
Von der Leyen serà una de les líders mundials que avui desfilaran per la Conferència de Seguretat de Múnich. Tant ella com la vicepresidenta nord-americana Kamala Harris es van veure i fondre en una abraçada ahir a Múnich amb la dona d'Alexei Navalny. També parlaran avui el canceller alemany, el secretari general de l'OTAN o el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que voldrà recordar físicament des de Múnich a poc poques setmanes de l'aniversari de la guerra que Rússia és la principal amenaça per a Europa. Després de l'impacte de la notícia d'ahir, Occident pot començar a dibuixar avui les conseqüències de tot plegat.
Gràcies, Lluís. De fet, deia poques setmanes, falta una setmana, exacta, avui per l'aniversari, el segon aniversari de l'inici de la guerra a Ucraïna per part de Rússia. Volodymyr Zelensky, en tot cas, que serà per tant un dels protagonistes del dia avui a Munic, però que ahir ja va ser un dels més contundents en acusar Putin directament d'assassí. En va parlar des de París, on es reunia amb el president francès Emmanuel Macron.
Els fets d'avui demostren que Vladimir Putin és un assassí. No és una qüestió retòrica, és clar que és un assassí. No és cap secret.
I no hi ha més secrets.
I els Estats Units, per la seva banda, ja han avisat que estudien diverses opcions per respondre a aquesta mort. El president nord-americà Joe Biden ha tancat files amb la resta d'aliats de l'OTAN i ha deixat clar que per on passarà la resposta en cas d'un atac rus, i també assenyalava directament Putin.
Putin és responsable de la mort de Navalny, és responsable del que ha passat. Tot plegat és una prova més de la brutalitat del Kremlin. Putin no només apunta als ciutadans d'altres països, com hem vist en el que està passant a Ucraïna, perquè Putin també comet crims terribles contra el seu propi poble.
Terrible crimes on his own people.
Qui encara no ha dit res, per cert, sobre la mort de Navalny és Donald Trump, el candidat a la presidència que competirà amb Joe Biden el mes de novembre. Avui que la mort de Navalny és el gran tema a tota la premsa internacional, als Estats Units, el Wall Street Journal diu que la mort d'Alexei Navalny marca la fi de la dissidència política a Rússia. El Washington Post diu que la mort del líder de l'oposició predita gairebé com a inevitable, inclòs pel mateix Navalny, provoca commoció a Rússia i indignació a la comunitat internacional. A Anglaterra, el The Guardian ressalta que Navalny era molt contrari a l'exili i titula Alexei Navalny mort presoner en una Rússia fosca i perillosa. A Alemanya, el Der Spiegel el descriu com l'únic polític real de Rússia i el Süddeutsche Zeitung com l'home que Putin temia. A França, Le Monde titula Alexei Navalny mort i s'emporta les últimes esperances d'una Rússia lliure. A Itàlia, la República titula Adeu Navalny, l'enemic de Putin mort en un gulag. I l'editorial de l'Estampa reflexiona sobre què vol dir que està mort per Occident. Diu Vladimir el màgic 2, que Occident ja no té la força per mantenir a ratlla. A Rússia, en canvi, la majoria de mitjans s'han limitat a reproduir el comunicat dels serveis penitenciaris anunciant la mort de Navalny. En canvi, sí que se n'han fet ressò els diaris de l'oposició. La Novaya Gazeta, per exemple, que parla directament d'assassinat, o el digital independent Medusa, que es pregunta què us esperàveu. Ahir, per cert, en el principal telenotícia rus, la notícia de la mort de Navalny va durar exactament un total de 28 segons. Mentrestant, també arriben reaccions des del govern d'Espanya, que se suma a la resta de la comunitat internacional a l'hora de condemnar la mort de l'opositor rus. El president espanyol Pedro Sánchez i també el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez reclamen al Kremlin que aclareixi si està al darrere de la mort de Navalny. I entre totes les declaracions de condemna d'ahir per la mort de Navalny que es van fer a Espanya, atenció a la que va fer Cayetana Álvarez de Toledo. La portaveu adjunta del PP al Congrés va aprofitar l'ocasió per relacionar Putin amb Carles Puigdemont.
No creo que se haya muerto porque se haya tropezado en la ducha. Sinceramente, habrá sido asesinado por un régimen abominable, una dictadura abominable, que precisamente dictadura abominable con la que han trabajado muy cerca el señor Puigdemont.
Difícil, amb la mort de Navalny, però vaja, sí, era possible. Una estona abans d'aquestes declaracions, per cert, Puigdemont havia lamentat la mort de Navalny. A Twitter va qualificar la notícia de terrible per la democràcia i va dir que mostra al món les debilitats del règim rus que silencia i persegueix la dissidència política amb tots els mitjans que té al seu abast. Ahir a la tarda, per cert, hi va haver una protesta d'unes 500 persones a la plaça Catalunya de Barcelona per condemnar la mort de Navalny i també hi van deixar flors i espelmes per homenatjar-lo. La protesta la va convocar l'associació Russos Lliures i era Bernat González.
Moltes persones es van acostar ahir a la plaça Catalunya amb pancartes contra Putin i lamentant la mort de Navalny. La vicepresidenta de l'associació Russos Lliures, Yulia Taran, va celebrar l'èxit de la convocatòria i explicava a RAC1 que si Navalny els veiés no voldria que l'ambient fos de funeral.
Segur que no li agradaria veure ni llàgrimes, ni flors, ni veles. Segur que no. Allò que voldria veure ell en un acte com aquest és la reivindicació, és la indignació, és la decisió per continuar lluitant.
Després dels parlaments, els manifestants van fer una rotllana i van deixar el micro obert perquè tothom pogués expressar-se i dir el que volgués. Hi va haver gent que va aprofitar per acomiadar-se de Navalny i d'altres amb missatges més combatius contra el Kremlin.
D'aquí a 10 minuts arribarem a 9:15 en punt del matí. En el dia que avui és jornada de reflexió a Galícia d'unes eleccions que marcaran el futur polític tant en el territori com a l'estat espanyol. Aquesta mitjanit ha acabat la campanya electoral en què tots els partits han tret els peixos grossos, els Sant Cristos grossos, per mirar de mobilitzar el seu electorat. Per una banda, el PP ha tancat amb la campanya amb Alberto Núñez Feijóo, el president del partit i expresident de Galícia, mentre que per l'altra, dins el bloc de les esquerres, han fet l'últim mític Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o també la participació d'Ada Colau. Llevat del BNG, que aspira a un resultat històric, és cert que tota la resta de partits estan fent lectura a nivell espanyol d'aquestes eleccions. La crida a la mobilització ha estat, evidentment, la tònica de tothom. El PP per mantenir la majoria absoluta, que ja fa 4 legislatures que dura Galícia, i els partits d'esquerres per aconseguir desbancar els populars de la Junta. Ho feien Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz.
No importa que clarísimamente seamos una mayoría abrumadora. Lo que es necesario es votarlo.
Los dos a la oposición. La caída de Rueda y de Feijóo es como el cambio en Galicia. Imparable, imparable.
Si a xente traballadora de todos os lugares do noso país sae a votar, Rueda cae.
Però anem a pams. El PP ha tancat uns dies de molts entrebancs, molts, el més sonat en plena campanya diumenge passat quan va haver-hi la relliscada de Feijóo plantejant l'indult condicionat a Carles Puigdemont. El candidat del PP, Alfonso Rueda, totalment desdibuixat, va assumir un rol més aviat secundari, intentant retornar la campanya al focus gallec. Un intent fallit, perquè ja la nit des de la Corunya l'últim missatge que va enviar des del PP era, de fet, en contra del català a les aules, des de Galícia. Una vegada més, enviat especial allà a l'enviat especial de RAC1, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. El PP posa punt final a una campanya més aviat accidentada. Vol frenar l'ascens del BNG i ho fia tot el discurs de la por. Feijóo alerta que Galícia pot anar pel pedregar si Rueda no continua la Xunta.
No hay ninguna tierra que le haya ido bien con el nacionalismo. No es un buen plan, el plan nacionalista. Por mucho que intenten envolverse en papel de regalo.
I ara el nou cavall de batalla és la llengua. Feijóo creu que el català a les aules no serveix.
O nuestro sistema educativo o bilingüismo cordial es exactamente o modelo que tenemos que implementar en toda España donde hay comunidades con dos lenguas. No importar a inmersión lingüística. No da resultado. Divide a gente, no recreo.
Des del PP estan convençuts que demà aconseguiran una majoria aclaparadora, ho diuen així literalment, fins i tot amb cert marge per sobre dels 38 diputats per continuar 4 anys més a la Junta de Galícia.
Recordeu que el Partit Popular té 42 diputats. Les últimes enquestes que es van fer públiques apuntaven que podria aconseguir-ne 38-39. 38 és el límit de la majoria absoluta. Per la seva banda, les esquerres esperen una mobilització sense precedents per posar fi a les majories absolutes del PP. El BNG ho té tot de cara per liderar aquest bloc i el PSOE aspira a repetir la sorpresa del 23 de juliol. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia, el bloc d'esquerres ha fet tot el possible per aconseguir que els seus surtin a votar i de fet tenen clar que és un ara o mai, que demà és el dia en què tindran més a prop fer fora el PP de la Junta. El bloc l'encapçala Ana Pontón, del BNG, que té coll avall que se'n sortiran.
A pesar de todo, o PP va perder estas elecciones. E digo vos que esta va ser una victoria heroica.
I si això passa i esgarrapen la Junta del PP, també tindran una lectura espanyola. Pedro Sánchez diu que Feijóo penjarà d'un fil.
Feijóo se fue de Galicia con ese aura de gran moderación y ha vuelto a Galicia mostrando su gran mentira. Mostrando su gran mentira.
Qui vol fer forat en aquest bloc, però amb poques expectatives, és sumar que ha perdit peres en Podem i que tots dos podrien quedar fora del Parlament.
Per cert, gràcies Adrià. La recta final de la campanya ha estat marcada per la polèmica amb un SMS, que és una d'aquelles històries que, si arriba a passar, això que explicarem ara, en unes eleccions en plena campanya electoral a Catalunya, encara ens ho sentiríem, vaja, des de... perquè la polèmica és evident. La Junta ha estat enviant, en les últimes hores, un SMS a tot el personal de la sanitat pública gallega anunciant una pujada del sou. 48 hores de les eleccions. La reacció més contundent ha estat la de Sumar, que ho ha denunciat davant la Junta Electoral, diuen que no hi ha cap justificació possible per fer un anunci als seus treballadors de pujada de sou quan estàs a 48 hores de votar, en plena campanya, i apunten al govern gallec en mans del PP de voler influir en el vot dels gairebé 50.000 treballadors que té el Servei de Salut gallec. La Conselleria Gallega es justifica dient que tenen una comunicació fluida amb la plantilla i ho defineixen com un gest habitual. Pujant el sou, habitualment, a les portes d'unes eleccions. Bé, també asseguren que els canvis que s'aplicaran a la nòmina ja s'havien acordat l'any passat. Igual és un recordatori a les portes de votar, eh? Recordeu que us hem pujat el sou. Bé, doncs, per seguir tot el que donin de si aquestes eleccions, molt obertes, de cara a demà, tot és bastant possible, tots els escenaris els haurem de seguir. Són aquestes eleccions al Parlament de Galícia. Demà RAC1 farem programació especial, ja des de primera hora al Via Lliure, amb un equip de Galícia format per l'Arnau Mañé, que continua pendent del Partit Popular, de l'Adrià Santasusagna amb el BNG, i el Jordi Armenteres, que seguirà el Partit Socialista Gallec. I des de Madrid també amb el Roger Perciba. Pendents també els butlletins, el RAC1 migdia i el vespre. Programa especial de Jordi Basté al capdavant, fins a saber els resultats definitius. Per tant, diumenge, dia d'eleccions a RAC1, també de bàsquet, en cas que hi hagi representació catalana a la final de la Copa del Rei. Avui sabrem perquè el Barça és a les semifinals. 8 i 25 minuts. I com dèiem, Catalunya, que està molt present en aquesta campanya electoral a Galícia, mentrestant, al voltant d'una qüestió que és la clau, l'amnistia. La Generalitat i la Moncloa estan fent pinça sobre Junts per Catalunya perquè desisteixi de mirar de retocar el dictamen de la llei d'amnistia. Dimecres s'acaba el termini perquè l'aprovi la Comissió de Justícia del Congrés, però ja es dona per fet que s'haurà de recórrer a una última pròrroga. El ministre de Transports, Òscar Puente, està convençut que el text empara tots els acusats del procés, però, malgrat tot, obre la porta a la possibilitat d'indultar a qui no se'n pugui beneficiar si és que això acaba sent així. És un apunt que ja feia aquesta setmana el conseller Carles Campuzano i que ahir apuntava encara una mica més, subratllava Òscar Puente.
Lo que dice Campuzano no creo que sea ningún disparate. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. Por eso la ley de amnistía es la solución en este momento.
L'argument de Puente el compartia per part del govern de Catalunya la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
No sabem si no serà aquí, si hi haurà algú que no estigui a la llei d'amnistia. Aprovem la llei d'amnistia, implementem la llei d'amnistia i després ja veurem. O sigui, instruments, instruments n'hi han. I jo crec que això és una mica, bueno, anem fent les etapes que toquen. Ara toca aprovar la llei d'amnistia.
En tot cas, s'espera que la Comissió de Justícia del Congrés demani ara 2 setmanes més per continuar les negociacions. Això sí, serà l'última oportunitat ja per allargar-les. Ara mateix Junts i el PSOE continuen enrequats. Els de Puigdemont insisteixen a introduir canvis dins del text per blindar els delictes de terrorisme i d'alta traïció i perquè la llei sigui d'aplicació immediata. En canvi, els socialistes mantenen que no cal tocar el text, que és robust i que és constitucional. I encara en relació amb l'amnistia, la justícia, per cert, ha arxivat la causa contra els manifestants d'extrema dreta que, recordeu, van dedicar-se a apallissar un ninot de Pedro Sánchez davant la seu del PSOE la nit de Cap d'Any. Allà no hi veuen cap tipus de delicte d'odi. 2:02 del matí, us parlàvem i sentíem ara el ministre de Transports, Òscar Puente, parlant dels indults i de l'amnistia. Va fer aquestes declaracions a Catalunya, després d'inaugurar el tram de la B40 ahir entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat. Puente, que des d'allà va anunciar que el govern de Catalunya i el govern espanyol estan començant ja a negociar per tancar el conveni que permetrà tirar endavant la Ronda Nord, una obra que ha d'unir Sabadell i Terrassa. Aquesta era una exigència del PSC per aprovar els pressupostos del govern aragonès, però l'anunci certament és poc concret. Encara hi ha una pila de serrells per tancar, Adrià de les Heres.
Les dues administracions han acordat que la Generalitat serà l'encarregada de redactar el projecte de la Ronda Nord i el Ministeri l'haurà d'aprovar. De totes maneres, no donen detalls sobre quants carrils tindrà aquesta carretera, que ara mateix és el principal punt de discòrdia entre els republicans i els socialistes. I tampoc volen enganxar-se els dits parlant de terminis. Per això Puente no va fixar cap data.
Estamos ahora mismo en el inicio de tramitación, ya estamos tramitando el convenio que vamos a suscribir con la Generalitat y de entrada no sabemos el tiempo que nos va a llevar. Vamos a intentar que sea un plazo muy breve. Una vez el proyecto esté aprobado, someteremos a licitación la obra. Ya tienen experiencia para saber que, bueno, eso va a llevar un tiempo, ¿no?
Puente treu pit per aquest compromís que considera clau pel futur de la comarca, però això contrasta amb que la consellera de Territori no va fer costat al ministre en el moment de l'anunci. Esther Capella va justificar l'absència per raons d'agenda.
Gràcies, Adrià. A partir d'ara, i gràcies a aquesta autovia, en principi el trajecte entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat s'hauria d'escurçar a la meitat i per tant seria 10 minuts més ràpid. Tot i això, és un tram de via que tindrà un impacte, sembla, directe en els fluxos de trànsit de l'àrea metropolitana de Barcelona. I la més perjudicada pot ser la C58, especialment l'enllaç d'aquesta via amb l'AP7 a Barberà, a Barberà del Vallès. Un punt on hi ha habitualment, i els que hi circulen ho saben, s'hi formen cues llargues a les hores punta. Ho explicava RAC1, urbanista, expert en mobilitat i infraestructures, Manel Larrosa.
Els vehicles que vinguin d'Igualada, Lleida, si van a direcció Girona, per exemple, no passaran per Martorell, el Papiol, M30 Sant Cugat, sinó que saltaran directes de Brera a Terrassa. A la C58, doncs, s'estalviaran un trajecte. Per tant, disminuirien els tràfics d'alguna part de trànsit al llarg de la T7, la B30, i augmentarien al llarg de la C58.
Aquesta carretera és, doncs, una realitat després de 17 anys d'obres que van començar el 2007, però, evidentment, en tot aquest temps han trobat un entrebanc darrere l'altre. Crisis econòmiques, problemes relacionats amb el terreny, modificacions del projecte, de fet, com sol passar, no? La van projectar amb un pressupost de 130 milions d'euros i ha acabat costant-ne, tindríem un redoble aquí de tambors, de 130 a 300 milions d'euros. Per cert, parlant de mobilitat, Barcelona enfila també la recta final per completar el tramvia de la Diagonal. El tram que queda per definir, que és el que va entre Francesc Macià i la plaça de Jacint Verdaguer, tindrà el projecte executiu el juliol. Ara bé, les obres van per més llarg, segons admet l'alcalde Jaume Collboni.
Tenir projecte executiu vol dir que sabem, tindrem la proposta de com executar aquesta infraestructura bàsica per la mobilitat ferroviària. De quan es podrà executar aquesta obra, ho haurem d'anar veient pas a pas, entre altres coses perquè tenim moltes obres previstes i en marxa a l'Eixample.
Els treballs que, per cert, d'aquest tram final de la unió entre els dos tramvies no començaran fins ben bé d'aquí un any i mig. De fet, encara estan en marxa les obres per fer arribar el tramvia a la plaça Verdaguer des de les Glòries. I ara que parlem de mobilitat, de carreteres, de vies de tramvia, continuen les protestes i ahir va haver-hi un èxit absolut sense precedents de la primera tracturada entre agricultors i ramaders de les Terres de l'Ebre i també del País Valencià al sud del país. Ahir van ser més de 300 els pagesos que van bloquejar els accessos a la AP7 i a la Nacional 340 en una convocatòria feta a través de xarxes, sense participació de sindicats, i de cara als pròxims dies la revolta pagesa apunta als grans centres de distribució d'aliments. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, convocats a través de grups de WhatsApp, sense els sindicats agraris, s'hi van concentrar més de 300 tractors a banda i banda del riu Sénia. Van tallar la Nacional 340 primer i van col·lapsar després l'accés a l'autopista P7 sense arribar-hi a entrar sota la vigilància atenta de la Guàrdia Civil. Anuncien, però, noves protestes en les properes setmanes mentre no hi hagi canvis de fons per part de les diferents administracions. Estanis Lavernia, un dels pagesos que va treure el seu tractor ahir al Canà.
I al final, si no agarren i ajuden la pagesia, poden haver moltes conseqüències. La primera és que ens ajuntarem tots els pagesos del país i de les diferents comunitats autònomes d'Espanya i ens associarem per a tallar el subministre d'aliments a les grans ciutats de forma indefinida.
La tracturada, sense incidents, de forma pacífica, va col·lapsar part de la xarxa viària entre el Montsià i Castelló. Alerten, però, que no serà l'única i que tindrà segurament més abast.
Gràcies, Esteve. A banda d'aquestes protestes, al vespre, una quarantena de tractors de pagesos de la Cerdanya es van concentrar a la boca nord del túnel del Cadí, des d'on van començar una marxa lenta que va passar per municipis com Alp, com Puigcerdà, com Bellver de Cerdanya. La tracturada va afectar diverses vies, la C16, la Nacional 152 o la Nacional 260, complicant, òbviament, la circulació, coincidint amb un divendres en què un cop més molta gent fa servir aquestes vies per anar cap a destinacions de muntanya. Mentre la pressió dels pagesos continua al carrer, el govern espanyol espolsa responsabilitats també cap a les comunitats autònomes. El ministre d'Agricultura es reuneix dilluns amb els consellers del RAM i els adverteix que sortiran de la trobada amb deures. Luis Planas ho advertia ahir a Ràdio Nacional d'Espanya.
Tienen mucho que hacer, no solo que decir, que hacer en materia de la resolución de estos problemas. Por tanto,
vamos a hablar de esos temas, voy a aceptar y a escuchar sus sugerencias y también voy a dar mi opinión, les voy a poner también deberes, porque tienen deberes que hacer.
Planas, que ha sortit, et diu, optimista de les reunions que ha fet aquesta setmana amb el sector dels pagesos. Ara bé, diversos experts en l'àmbit del clima i de la sequera es posen al costat de la pagesia. Des de RAC1 es mostren partidaris de flexibilitzar ara mateix les restriccions d'aigua que tenen el sector dels agricultors. I és que ha estat un dels cavalls de batalla dels pagesos en les protestes que han fet les últimes setmanes. Des del sector primari demanen un tracte més equitatiu amb altres àmbits. Mentre ells han de gastar un 80% menys d'aigua, a la indústria la retallada, Aurora Rodríguez, és del 25%.
Especialistes com el director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC, Daniel Sampera, creuen que la xifra es va posar sense pensar en l'ús d'aigua que fa cada agricultor i que això pot generar injustícies. N'ha parlat a RAC1.
Totes aquestes mesures, quan es fan una mica cegues, a grans números, són injustes. Tu pots tenir un agricultor que està regant per immersió, per inundació, que està parlant d'algú que en els darrers 3 anys ha invertit per posar reg gota a gota. Evidentment, amb reg gota a gota gasta menys, però a invertir necessita recuperar.
En aquest sentit, el doctor en Ecologia, Narcís Prat, demana tenir en compte una cosa més, suavitzar la restricció si el que es produeix és essencial per alimentar la població.
En uns llocs potser sí que pots treure el 80%, en uns altres potser has de treure menys. Llavors has de fer-ho una mica cas per cas i seguint un criteri científic i un objectiu clar.
Tots dos afegeixen que restriccions a banda, el sector primari ha de canviar de model els propers anys perquè cada cop hi haurà menys aigua disponible.
Parlant d'aigua, evidentment, i d'aquesta sequera, atenció que mentrestant, mentre els pagesos protesten i reclamen que se'ls flexibilitzi la situació, el govern estudiarà la proposta dels hotelers de Lloret de Mar de desalinitzar aigua de mar per omplir piscines. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, admet els esforços que fa el gremi per reduir-ne el consum, però diu que abans cal avaluar aquest pla amb molt de detall.
Aquestes actuacions requereixen de tota una sèrie de permisos, de l'anàlisi acurat de cada una de les actuacions, i per tant, quan el tinguem fet, podrem valorar si es pot fer o no es pot fer. Nosaltres sempre les avalem sempre amb la intenció que siguin possibles. Per tant, farem el possible perquè sigui, però hem de primer rebre la proposta i analitzar-la.
Els dubtes del govern venen que el pla de sequera permet omplir piscines amb aigua de mar sempre que no tinguin connexió a la xarxa de clavegram, però no parlen en cap moment de la possibilitat d'omplir piscines estàndards amb aigua desalinitzada, encara que provingui del mar. Tot plegat mentre hi ha qui continua fent com si res i gastant més aigua del que tocaria. El darrer cas és el d'una empresa de Begú, al Baix Empordà, que hauria gastat més de 3 milions de litres d'aigua en 3 mesos per omplir piscines en plena sequera. L'Ajuntament del municipi ha decidit limitar-li l'aigua davant d'una conducta irresponsable, diuen. Segons El País, van omplir més de 70 piscines a diversos municipis de la zona de Begú. La policia local de Palafrugell va aturar un dels camions cisterna de l'empresa quan precisament acaba va de fer un servei. Tot plegat mentre la sequera es va fent evident en més i més àmbits, els aiguamolls de l'Empordà, per exemple, la falta d'aigua ha deixat fins a 300 hectàrees de la reserva dels estanys seques completament. Centenars de cloïsses han aparegut mortes i s'hi ha registrat el cens més baix d'ocells hivernant de la dècada. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. El 2014 hi havia gairebé 11.000 ocells hivernants. El gener passat només 2.700. La falta de camps inundats fa que no trobin aliment i es desplacin a d'altres llocs. L'any passat hi havia peixos morts. Aquest any s'hi sumen centenars de nàiades mortes, una espècie invasora. A les altes temperatures i la falta de pluja cal sumar-hi la falta d'aportacions de la Mogueta i de les aportacions de l'accés dels regants. Sergi Romero, director del parc, diu en declaracions a l'ACN que els aiguamolls fa anys que pateixen falta d'aigua.
Els tres darrers anys han estat els dels més secs, però hi ha un quart encara més enrere, que és el del Glòria i el de la tempesta que hi ha Filomena, que clar, sí que ara arribes a la mitjana normal, però clar, és una cosa molt puntual i una aigua que cau molt de cop i per tant no s'aprofita.
L'únic espai amb nivells acceptables d'aigua és la reserva de les Llaunes, on la conca del Fluvià hi fa aportacions puntuals.
Doncs afectació, gràcies, Bàrbara, als aiguamolls de l'Empordà, però també les fonts. Atenció que gairebé la meitat de les fonts que hi ha a Catalunya s'estan assecant i les que encara ragen s'hi ha reduït el cabal d'aigua en un 92% els últims 10 anys, cosa que en afecta, evidentment, la qualitat, Nil Sant Martí.
Així ho alerta un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals que ha analitzat una trentena de brolladors naturals des de fa una dècada. Ho ha explicat a RAC1 el coordinador de l'estudi, Marcos Fernández.
Hi ha un efecte de dilució i és que com més aigua tens, doncs més es dilueixen aquests contaminants. I aleshores, si, per exemple, parlem de nitrats, doncs si a més et baixa la quantitat d'aigua que tens al sistema, fa que la concentració de nitrats en aquesta aigua sigui molt més elevada. i per tant l'aigua doncs sigui de pitjor qualitat. I això passa amb el nitrat, passa amb contaminants emergents, poden ser, per exemple, microplàstics.
L'organisme alerta que és una dada preocupant perquè aquestes fonts naturals són punts importants de biodiversitat que acullen un munt d'espècies, tant d'animals com de vegetació.
I mentre tot això passa, una dada que se sabia ahir. Mentre estem debatent tot el dia al voltant de la sequera, el port de Barcelona va tancar el 2023 amb rècord de creueristes. 3,5 milions de persones van arribar en creuer a la ciutat. Amb aquesta xifra, el port supera un 13% els números d'abans de la pandèmia. La dada, òbviament, també reobre el debat sobre la sostenibilitat del model turístic. Sobre això, el president del port, Lluís Salvador, ha anunciat un acord amb les navilieres, més importants perquè no agafin aigua.
La llei ens obliga a subministrar aigua a les embarcacions que atraquen al port de Barcelona. Ara bé, a través d'un acord bilateral en cadascuna d'aquestes empreses, des de fa unes setmanes, no agafen aigua al port de Barcelona i així ho faran durant la declaració d'emergència.
Tot i això, el port va tancar l'exercici passat amb dues xifres a la baixa, un 20% de beneficis menys que el 2022 i un 10% menys de mercaderies. 5 minuts i seran 3:15 del matí. Els bombers han extingit l'incendi de vegetació molt vistós que ahir cremava al vespre a Vilafant, a l'Alt Empordà. El foc va començar ahir poc després de les 8 del vespre, però a la nit ja el donaven per extingit. Unes flames que van començar en una zona pròxima a la piscina municipal i els bombers es van centrar bàsicament en evitar que el foc arribés a les vies del tren. Tot i que les imatges del foc eren realment impressionants, es veien des de Figueres, tot plegat ha quedat de moment en un ensurt. 5:45, es disparen les queixes pel poc ús del català a la universitat. Des de l'inici del curs, és a dir, els últims 5 mesos, s'han recollit més del doble de protestes per qüestions lingüístiques que el curs passat. En només 5 mesos, menys de la meitat del curs. Són 71 denúncies. Sigui perquè el professorat parla en castellà quan la llengua prevista era el català, o perquè hi ha pocs grups en català, o perquè les assignatures no especificaven l'idioma en el moment de la matrícula. Les dades les aporta la Conselleria de Recerca i Universitat i volen subratllar la sensibilitat de l'alumnat universitari amb la qüestió lingüística. I encara en plan educativa, atenció que el diari El Periódico avui pràcticament dona per fet que el govern marcarà el 9 de setembre com l'inici de la data del curs escolar. Estaria valorant, però sembla que s'està decantant cap a mantenir aquesta data o a portar aquesta data del 9 de setembre. És la petició del Consell Escolar que defensen que si comencen abans, com ha passat aquest curs, els professors i els centres no tenen prou temps per tenir-ho tot a punt. La consellera del RAM, Anna Simó, està ajornant una decisió que ja hauria d'haver pres, segons el diari, es debat entre dues dates, el 5 i el 9 de setembre per arrencar el curs escolar. El punt de consens de la comunitat educativa és el dia 9, perquè garanteixen 5 dies de preparació del curs pels mestres, tot i que el posicionament del sindicat majoritari USTEC és l'endemà de la diada, el dia 12. El govern, recordem, fa 2 anys que ha avançat l'inici de curs al quart dia laborable del mes de setembre, que aquest curs que ve hauria de ser el 5. 3:45 del matí. Després de diverses polèmiques, la justícia finalment ha donat llum verda a l'Ajuntament de Madrid perquè demà la capital espanyola celebri la primera mascletà de la història fora del País Valencià. Una cosa més que va cap a Madrid. Els jutjats han hagut d'intervenir després que una protectora d'animals denunciés l'esdeveniment a causa dels possibles estralls ecològics que pot causar a Madrid-Rio, concretament a la fauna del riu Manzanares i al seu entorn, en una zona declarada bé d'interès cultural.
La mascletà es farà a l'esplanada del Puente del Rey, una zona verda de la ciutat. La jutgessa ha rebutjat la mesura de l'entitat animalista per no haver exhaurit la via prèvia administrativa i també per un informe que ha presentat José Luis Martínez Almeida, que trauria l'alcalde, que trauria ferro a la dimensió de l'esdeveniment. Com a les mascletes tradicionals del País Valencià, hi haurà traques, focs artificials i tota mena d'explosions controlades. La protectora Salvando Peludos va presentar la denúncia fa dies assegurant que la pirotècnia causaria una massacre per la fauna.
Ves que potser no ens trobem en la situació que després d'allò de el mejor pescado d'Espanya està en Madrid, la mejor mascleta també. 2:45. És probable que les converses de les últimes hores hi hagi aparegut, pels que ens esteu escoltant, hi hagi aparegut una qüestió que és aquests vídeos creats amb intel·ligència artificial. Aquesta nova tecnologia que s'anomena Sora És una nova eina d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI, que són els creadors de ChatGPT, que permet crear vídeos molt, molt realistes, extraordinàriament realistes, són espectaculars, a partir d'un text, a partir d'escriure. És una autèntica revolució que espanta, sobretot per la precisió gairebé cinematogràfica dels vídeos. Resulta, si els mireu, més enllà de que en algun moment semblen estranys, gairebé són impossibles d'identificar que els ha generat la intel·ligència artificial. De moment, l'eina només està disponible per una sèrie d'artistes i dissenyadors escollits per OpenAI, no està oberta a tot el públic, però el món audiovisual ja alerta dels perills que pot tenir quan sigui accessible per la resta de la societat. Eudald Martínez.
OpenAI assegura que abans de permetre-hi l'accés al públic general, crearan una eina per saber si un vídeo està fet amb intel·ligència artificial o no. Alguns experts, però, no les tenen totes. N'ha parlat a Recul, investigador de la Universitat Pompeu Fabra, Frederic Guerrero Soler.
Serà impossible distingir-los. Fins i tot amb la utilització de software, bueno, ens passarà com passa ara mateix amb el text, no? Que hi haurà molts falsos positius. Cal veure què passarà en cas de que es creïn vídeos fake, com ha passat amb el de Taylor Swift, i com reaccionen les autoritats.
Un dels àmbits que d'entrada més fàcilment pot integrar aquesta tecnologia és el dels efectes especials. Ho admet també RAC1, el cap de l'àrea d'efectes visuals de l'ESCAC, Lio Estivill, que hi veu alguns aspectes positius, però també alguns perills.
Igual que en tots els sectors, suposo que hi hauran processos més tècnics que es veuran afectats. A lo millor les coses més tècniques, que ara a lo millor, jo què sé, trigues 2 setmanes en fer-les i al final les fas en 2 hores, permetrà que hi hagi més contingut.
En general, els experts apunten que pot ser interessant integrar la intel·ligència artificial al món de l'audiovisual, sempre això sí que s'identifiqui clarament quan s'ha fet servir.
Gràcies, Eudald. Precisament ahir, que la intel·ligència artificial també va ser un dels temes de debat en aquesta Conferència Internacional de Seguretat de Múnich, us explicàvem, perquè les grans companyies tecnològiques, entre les quals també hi ha aquest OpenAI, es van comprometre a prendre precaucions raonables per evitar que les eines d'intel·ligència artificial s'utilitzin, entre altres, per condicionar eleccions democràtiques. L'acord per crear un marc legal i tècnic per evitar els deepfakes creats per intel·ligència artificial el van signar grans empreses com Adobe, Google, Meta, Microsoft, TikTok o el Twitter d'Elon Musk, bueno, X se'n diu ara. De moment el pacte és només simbòlic, de compromís per detectar aquests vídeos, i els experts ja han criticat la falta d'una posició més clara per prohibir i eliminar aquest contingut. I ara que parlàvem del món digital, atenció a l'alerta que feia ahir des dels micròfons del món RAC1 l'antropòloga de la Universitat Rovira Virgili, Alba Medina, que es dedica bàsicament a fer xerrades d'orientació als estudiants de batxillerat. Com havia denunciat en un fil viral de Twitter, en els últims temps s'ha adonat de la falta de respecte i d'atenció dels adolescents per la influència negativa, diu, de les xarxes socials.
He sigut sempre molt crítica també amb el fet d'aquesta manera de que els intentem fer veure als adolescents les coses, no? Els TikToks, l'Instagram, que tot sigui meravellós, que tot sigui divertit. Els estem dibuixant un món superdivertit, supertrepidant, i no és així, no?
Doncs bé, precisament sobre el risc de les xarxes entre joves, atenció, aquest nou fenomen que provoca preocupació entre dermatòlegs i psicòlegs. Alerten de l'augment de casos de cosmeticorèxia. Què és la cosmeticorèxia entre adolescents? És l'obsessió per les rutines de bellesa facial amb l'aplicació de cremes, sèrums o tònics. A les consultes dermatològiques estan arribant casos, atenció, de noies, de nenes, cada cop més joves, de nenes que es volen posar cremes, sèrums i tònics amb 10 anys, Clara Molins.
Sí, arriben al metge amb problemes a la pell derivats de l'ús de productes facials que no necessiten per l'edat que tenen, ho explica la cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de la Societat Catalana de Dermatologia, Eulàlia Baselga.
T'estàs tapant la pell, molts d'aquests productes no són per la teva edat, perquè són productes antiedat, antienvelliment, l'única cosa que tu necessites és un filtre solar.
També ho ha detectat el metge adjunt de dermatologia de l'Hospital del Mar, Alejandro Lobato, que subratlla les conseqüències que pot tenir per la pell.
Ens preocupa perquè el que pot fer és agreujar un problema de salut preexistent. Gent, per exemple, que té dermatitis atòpica, de vegades es pot fer al·lèrgic a algunes substàncies.
La majoria d'aquestes noies reprodueixen les tendències de la cosmètica que veuen a les xarxes socials, on hi ha influencers que expliquen les seves rutines i publiciten productes per la pell. La psicòloga i doctora en biomedicina, Andrea Royo, avisa que aquest hàbit pot arribar a provocar trastorns psicològics.
Ens comparen amb un ideal de bellesa que no existeixen, perquè ningú té una pell perfecta, sempre hauràs de fer alguna cosa per millorar. I aquest alguna cosa sempre passa o bé per comprar un producte o bé per estar enganxat a algun tipus de necessitat falsa.
Veu especialment preocupant que cada vegada arriba a població més jove perquè són més vulnerables i tenen menys recursos per fer front a la pressió social per l'aspecte físic.
11 minuts i les 9 del matí. A Manresa, ahir es va ensorrar una paret a les obres de la nova seu de la Generalitat de Catalunya Central. Feia un mes que els operaris hi treballaven per desmuntar-la manualment i després construir-hi el nou edifici del govern. Tot i l'ensurt, no hi va haver-hi ferits.
La paret va cedir al migdia, just quan els operaris feien la pausa per dinar i no eren a la zona d'obres. Els bombers van acordonar la zona i també van confirmar que no hi havia cap víctima sota la runa. Després van inspeccionar l'edifici del costat, al carrer Galceran Andreu, i no hi van trobar cap problema. Tot i això, van decidir desallotjar els veïns per segur.
I parlant d'esfondraments, l'Ajuntament de Badalona demana a la Generalitat que assumeixi el cost de les reparacions que calgui fer a l'edifici que es va ensorrar la setmana passada. També el del costat, el número 7 del carrer Canigó, on fa uns dies s'hi van trobar esquerdes. I demanen que es facin inspeccions a 420 pisos més de la ciutat que creuen que també podrien tenir afectacions. Bàsicament, els del carrer Canigó, Llafià i Eugès Marc, tots ells fets per un mateix promotor entre el 1954 i el 1960. En plana de successos, un nazi entrarà a presó per haver insultat i agredit diverses famílies musulmanes a Sant Feliu de Llobregat el 2017. L'home i la seva parella, membres del partit d'ultradreta Democràcia Nacional, van amenaçar-los, increpar-los amb crits racistes i en un moment, fins i tot, el condemnat va atacar un altre home amb una navalla. Ara haurà de passar 2 anys i 4 mesos a la carcola després d'haver arribat a un pacte amb l'acusació particular. I la policia espanyola ha expulsat al Marroc un home condemnat per agressió sexual que havia reincidit. Va quedar en llibertat després de l'aprovació de la llei del només sí, i va ser aleshores quan a Blanes, a la Selva, en va cometre un altre. 10 minuts i les 9 del matí, un parell de punt més en plana internacional i de seguida anirem amb la cultura i els esports. Donald Trump torna a ser protagonista d'una nova condemna judicial. Ara un jutge de Nova York l'obliga a pagar 355 milions de dòlars per haver estafat durant 10 anys bancs i asseguradores a través de l'organització Trump. A més de la multa, el jutge prohibeix l'expresident nord-americà i els seus fills ocupar un alt càrrec en qualsevol empresa a l'estat de Nova York.
El magnat ja ha reaccionat a la sentència, la qualifica d'il·legal i també d'antiamericana. En un missatge a la seva xarxa social, la Truth Social, ha criticat que el sistema judicial de l'estat de Nova York i també el de la resta del país, diu, viuen sota l'ombra d'uns jutges partidistes enganyats i esbiaixats. Aquesta és la segona sentència civil que cau sobre l'expresident aquest any. El mes passat, un jurat de Nova York també el va condemnar a pagar 83 milions de dòlars per difamar l'escriptora Jean Carroll. D'altra banda, Trump s'enfronta a 91 càrrecs penals en 4 processos diferents i la prohibició de presentar-se a les eleccions a Colorado.
I encara els Estats Units han detingut 2 adolescents pel tiroteig que va haver-hi dimecres a Kansas City a la rua de la Super Bowl. Tots dos són menors d'edat, se'ls acusa de tinença d'armes i de resistir-se a l'autoritat. Mentrestant, la policia continua investigant l'incident que va deixar una persona morta i una vintena de ferides. Les primeres hipòtesis de les autoritats apunten que el tiroteig havia sigut el resultat d'una baralla i descarten cap vinculació amb el terrorisme. De seguida, la informació cultural i els esports.
Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així. No necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ens van dir que no hi teníem res a fer. Que això no va de valors. Que va de pasta. Que només guanyen els de sempre. Però ara ens toca parlar a nosaltres.
Gràcies, afició.
Gràcies, parlem, per lluitar al nostre costat.
Parlem, orgullós patrocinador del Girona Futbol Club.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. I també els espavilats a renovar la seva llar amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de Haier, Samsung, Rumba, Philips, Teca i Bellissima. Així són les ofertes límit. Del 15 al 18 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
RAC1 presenta Dia Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge, 18 de febrer, des de les 10 del matí, el Dia Lliure visita el quilòmetre zero del món casteller. Un matí de tradició, emocions i via lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballencs d'èxit, Figaflaues i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 10 del matí, veniu a veure el Via Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El primer que arriba, el primer que seu. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona.
6 minuts i arribarem a les 9 del matí. Pel que fa a l'àmbit cultural, avui a Barcelona s'hi fa la primera competició oficial de rap improvisat en català. Es diu Catalunya Freestyle i vol dinamitzar l'ús de la llengua fomentant així la integració també social dels joves. Els participants s'enfrontaran en el que es coneix com a batalles de galls, on hauran de mirar de demostrar la creativitat, l'enginy i també la música. Pol Prats.
L'esdeveniment començarà amb una fase d'exhibició en què els jutges triaran els 16 millors d'entre tots els participants. Després començarà la competició com a tal. Les batalles tindran diverses rondes, algunes d'improvisació lliure i d'altres on s'afegiran estímuls com paraules o objectes. Un dels organitzadors, l'Albert Alarcón, ha explicat a RAC1 que la d'avui servirà de termòmetre per futures competicions.
D'això jo crec que dependrà la viabilitat de poder fer una competició com l'entenem nosaltres, amb diferents classificatòries arreu de Catalunya i que pugui acabar amb una final, diguéssim, catalana i, per què no, en un futur, en una competició que vagi més enllà de lo que seria Catalunya, no? Que també pugui anar fins a València, Andorra o les Balears i altres llocs on es parla també català.
L'esdeveniment serà a la Fabra i Coats a les 5 de la tarda amb entrada gratuïta. El jurat, per cert, el formaran els rapers Baltònic i Estilil, membre de Làgrimes de Sangre, i tres noms propis de l'escena freestyle, els barcelonins Nolt i Sarita i el valencià Soen.
Gràcies, Pol. I mentrestant, queda un mes perquè es produeixi la iniciativa cultural Cap Butaca Buida a Catalunya. El dia 16 de març és un dia que té per objectiu omplir tots els teatres catalans, aconseguir un sold-out massiu a 145 sales del país. Això és la meitat dels teatres de Catalunya, és a dir, més de 60.000 butaques. Sembla que a un mes de la data, la venda d'entrades de moment va a bon ritme, Bàrbara Padilla.
Per ara ja s'han venut 15.000 entrades. Els espectadors podran escollir entre les 180 obres que hi ha en cartellera, que estaran al preu habitual. El vicepresident de DETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Toni Albadalejo, espera que aquest dia arribi a ser com Sant Jordi.
Fem servir el Sant Jordi perquè la gent ho entén de seguida. Jo estic segur que quan va començar el Sant Jordi era pocs botigues, poques llibreries, i mira el que s'ha servit. És un efecte mundial, meravellós. Nosaltres volem fer el mateix.
L'any vinent, Cap Butaca Buida es farà el 22 de març amb la idea que s'hi sumin més sales. Un 2% de la recaptació serà per una causa solidària. En aquest cas, és per Pallassos Sense Fronteres.
Veurem si la iniciativa funciona. També veurem si tindrà èxit en la venda de les entrades Joan Dausà, que ahir va anunciar que després de la gran bogeria del concert que va fer el Palau Sant Jordi, farà una segona bogeria, en aquest cas, a Madrid el 26 d'octubre.
Destinació Madrid, dia 1.
Així ho anunciava en un vídeo, deia que després d'omplir i rebentar el Palau Sant Jordi, ara es proposa rebentar Madrid, el Palacio Vistalegre, amb 10.000 persones. Recordem que Dausà ja anunciava al Sant Jordi que li agradaria repetir el concert a una altra ciutat.
Quan vam plantejar al públic doncs, de marxar junts a una altra ciutat a repetir-lo, doncs, al veure que la resposta era tan positiva, doncs, ens hem animat això, a fer la Gran Bogeria 2, i ara doncs, amb moltíssimes ganes d'anar a Madrid, a rebentar-ho, a passar-nos-ho bé i a cantar en català al Palacio Vistalegre. I que esperem això, que estigui rebentat, que estigui ple i que sigui històric.
Haurà de mirar, perquè 10.000 persones en un concert en català a Madrid, a Vistalegre, déu-n'hi-do, a la Gran Bogeria 2. Ara sí, obrim l'agenda de concerts del dissabte amb la Ludwig Band. És un dels grups que està més en forma a casa nostra, ho vam comprovar la setmana passada en conversa amb el líder de la banda, en Quim Carandell, i és un dels protagonistes del primer cap de setmana del festival Let's de l'Hospitalet de Llobregat. Els empordanesos, que per cert estan de gira amb el seu quart disc, que es diu Gràcies per venir, i seran a la sala Salamandra. El nou internacional d'avui al Let's, però, és el de Bedroom. una banda britànica considerada una de les responsables de la revifada del que s'anomena el shoegaze, un subgènere del món indie de guitarres distorsionades i so atmosfèric. Avui toquen a l'espai Zowie. Mentrestant, al Cruïlla d'hivern, avui arriben Sexy Zebras. El grup de Madrid, del barri d'Hortaleza, passa avui per la Sala Apolo de Barcelona amb aquesta energia que estem sentint, la festa que els ha convertit en un grup de referència del rock alternatiu espanyol. I a la mateixa Sala Apolo, però en sessió matinal, Muchachito Bombo Inferno. Un concert per tots els públics, amb preu reduït pels menors de 16 anys i en què Muchachito i la banda faran la presentació del nou disc del grup, que es diu Què Pude Salir Mal. I acabem el repàs de l'agenda amb K-pop. Amb el grup Dreamcatcher, que avui actua al Sant Jordi Club, una banda sud-coreana formada per 7 joves que van néixer el 2017, a l'empara, t'imagines, d'una companyia musical. Ara estan de gira europea, és que ja seria l'últim, eh? El K-pop amb nens de 8 anys o de 7. Ara estan de gira europea per presentar les seves últimes cançons. Per tenir 7 anys tenen una veu molt, molt adulta. En punt, les 9 del